COPE Vinaròs.
101.6 FM.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, un divendres més, des d'aquí, des d'aquesta casa, des del Bisbat de Tortosa, estem disposats a oferir-los la nostra actualitat diocesana. Com sempre, en Poli Hernández, aquí al control, i com sempre també, doncs, volent informant-los de lo que és més rellevant i més important i que certament doncs també ens convidarà a nosaltres a reflexionar en aquest temps tan especial, perquè estem de temps de sínode. Si Déu vol, i avui en parlarem, el sínode de l'Església Universal posa la primera etapa al seu, podem dir, punt i a part, no? Perquè ja sabem vostès que el Papa Francesc va convocar a tota l'Església a viure un temps de gràcia, que és aquest sínode en tota l'Església Universal. Aquesta universalitat ve plasmada per mitjà de diferents realitats, de diferents cultures, de diferents carismes, que en una església plural, doncs, certament, se van donant. I és per això que el pas previ a aquesta part final, que, si Déu vol, es farà a Roma, el Sant Pare ha volgut que es fes a cadascuna de les nostres diòcesis. Un pas previ que ha sigut molt important i que és, doncs, molt important perquè, certament, és un pas que, d'alguna manera, ens convida i ens ha convidat a tots a viure aquesta sinodalitat i aquesta eclesialitat. Certament també hem de dir de que ha convidat a que moltes parròquies poguessin formar diferents grups per a treballar aquest sínode, per a poder portar-lo a terme, per a poder, en aquest cas, doncs, compartir aquesta sinodalitat i, si més no, també per a poder descobrir, a lo millor, noves iniciatives i noves també, en aquest cas, experiències que ha fet de que moltes persones, doncs, amb agraïment, visquessin aquest temps com un temps de gràcia. Certament, hem de dir que aquest sínode comptarà ja en la part final d'aquesta primera part, que es celebrarà d'una forma conjunta a la nostra Església Catedral Basílica. Prèviament, però, es farà aquest moment de compartir les diferents conclusions del sínode que s'han portat a terme i que són i han estat tan importants per a després, doncs, buscar un camí diocesà conjunt en la nostra diòcesi. Si Déu vol, aquest cap de setmana que serà la Pentecosta, l'Església Diocesana ens convida a tots nosaltres a pregar en aquesta vigília de pregària que hi haurà a la Catedral de Tortosa i a compartir, en aquest cas també, doncs, el que serà aquest moment de joia també de compartir les nostres diferents aportacions que es faran sobre aquest sínode que s'ha portat en l'Església Universal. Ja veuen vostès que aquesta és la notícia del cap de setmana, i no només del cap de setmana, sinó certament la notícia també d'una primera etapa d'aquest sínode que s'ha viscut a la diòcesi i que, si Déu vol, doncs ara continuarà vivint-se, en aquest cas ja en Espanya i després en l'Església de Roma.
Maria Palau ens acompanya avui com a responsable d'aquest grup del sínode diocesà, de dinamitzar i de coordinar les diferents aportacions que s'han fet al llarg d'aquests mesos, no?, en diferents grups dintre de la diòcesi. Maria, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, mossèn Tomàs, i a tota la gent que escolta.
Primer de tot, quins han sigut els tempos d'aquest temps que pràcticament va començar l'octubre fins a l'actualitat? Com s'ha anat dinamitzant a les diferents parròquies i institucions aquest temps de sínode?
Bueno, pues ha sigut un temps pues molt intens, perquè en un espai de temps poc breu, pues crec que s'han fet moltes coses a nivell de parròquies, a nivell de bisbat. El sínode en si va donar inici el 9 d'octubre el Papa a Roma, i després, com tu bé has dit, el 16 d'octubre va donar inici a nivell de bisbat de Tortosa. a partir d'ahí pues va començar una tasca de donar a conèixer el sínode, de motivar que la gent participara i també de que les parròquies sobretot se pogueren organitzar per a fer esta, bueno, esta consulta que ha volgut ser el sínode i també este, pues, trobar-se per escoltar-nos i per compartir quina ha sigut la nostra experiència d'església i quines creiem que són les, bueno, no, les fites que tenim per davant. Llavors, pues, això, el que quedava d'octubre i podríem dir que també novembre se va dedicar, pues, a això, a posar-nos en marxa i la majoria dels grups se van posar a funcionar a partir del desembre. I este, esta dinàmica de grups, que ha sigut, pues, molt diversa, hi ha hagut grups que s'han reunit 10 o 12 vegades, hi ha hagut grups que s'han reunit, pues, en tres ocasions i ahir han fet la seva reflexió, hi ha hagut algun grup que ha marxat un cap de setmana i ha fet ahir les seues aportacions, no? Pues això ha sigut molt divers, però aquest treball de grups i de reflexió, pues, hauria abarcat des del desembre fins a finals d'abril. I el 30 d'abril se va tancar el període d'aportacions. Enmig d'aquests mesos, pues, a nivell diocesà vam tindre dues reunions en les que se podia sumar gent de tot el bisbat, que van ser reunions telemàtiques per facilitar la participació i també per les condicions de la pandèmia. I també a principi d'abril vam tindre el recés diocesà que vam celebrar ahir a Jesús. I bueno, en això ens hem plantat a principis de maig i ara el mes de maig, pues, bueno, l'hem dedicat a poder llegir tot el que la gent ha anat compartint als grups, a poder fer aquesta síntesi que havíem d'enviar a la conferència episcopal i ara, pues, estem preparant i ultimant els detalls per a la jornada que este dissabte, si Déu vol, celebrarem a Tortosa de conclusió de la fase diocesana a nivell de Tortosa.
Abans, Maria, de passar a parlar d'aquesta jornada del dissabte, com ha sigut, com valores tu aquest temps que has pogut viure també acompanyant, si més no, els diferents grups aquí a la diòcesi?
Pues bé, ha sigut un temps, no sé si ho sabré sintetitzar molt bé, no? Crec que ha sigut un temps molt interessant. En general, la gent ha viscut el procés com en moltes ganes de participar, en moltes ganes de... La gent se sentia contenta de que se li demanara l'opinió obertament. També és veritat que la majoria d'experiències als grups han sigut experiències, pues, molt positives, no? De compartir, de s'ha vist, pues, un sentiment d'eclesialitat, pues, molt, molt fort. La gent que participa, pues, està molt implicada. I també, pues, aquesta pertenència, pues, mos fa fer propostes, no? Quan a una cosa, pues, mos sentim integrats i mos sentim implicats, pues, la gent proposa i han sortit, pues, moltes propostes de millora.
Certament que ha hagut un treball i que ara s'ha recollit i que certament, pues, això ens porta també a després poder-ho treballar en un futur, no? Però la primera part és la de la recollida, no?, de totes aquestes propostes que seran presentades, si Déu vol, aquest proper dissabte. Explica'ns en què consistirà l'acte d'aquest dissabte, Maria.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Bé, bueno, l'objectiu bàsicament d'este dissabte és, per suposat, donar a conèixer aquestes conclusions, no?, que hem pogut resumir de totes les aportacions, però també, pues, passar una jornada junta, no?, una dels lemes o de les paraules més repetides del sínode ha sigut el caminar junts, i això s'ha vist molt en les aportacions de la necessitat que tenim de caminar junts i com, fent una mica la vista atrás, pues, quan hem tingut experiències de compartir la fe, de treballar junts, pues això és el que més se ressalta com a positiu, no? Tot aquest dissabte vol ser també sobretot això. Com se presentaran? Bueno, pues aquest dissabte s'ha pensat en tres moments. Un primer moment de donar a conèixer, pues, estos, ja hem agrupat en una quinzena de punts o de camins que podríem dir que s'extrauen de totes les aportacions, pues mos indiquen com 15 línies a seguir, no? De, pues, que van constant diversos, com des de la corresponsabilitat entre els laics i els religiosos i els mossens, a el tema del paper de la dona dins de l'església, al tema de la importància de la formació, la importància de la pregària, els reptes que tenim de respecte a la societat, no? Com establim aquest diàleg que se veu que tenim tantes dificultats, no? Per establir, per entendre-nos en la societat. Però bueno, molts d'aquests temes són els que més han sortit i pues, després intentarem donar-ho a conèixer i també proposar unes línies a seguir. Este serà un primer moment, no?, de donar a conèixer pues, la síntesi del sínode. Després tindrem un moment pues, molt bonic, no?, de la vetlla de pregària, la vigília de Pentecosta. El diumenge de Pentecosta pues, ens trobarem tots junts a nivell de diòcesi per a tindre aquesta celebració i demanar pues, també que l'Esperit Sant ens acompanyi en aquest camí que seguim. I acabarem pues, en un sopar de germà, no? Aquí en aquestes contrades, pues, lo de compartir la taula és algo totalment natural i pues, estem contents i pensem que ho passarem bé de poder pues, compartir també aquest moment més distès de trobar-nos, de xerrar i de conèixer-nos, perquè a la millor podem conèixer menys gent que no coneixem. I bueno, ens acompanyarà pues, també pues, Quico Elcelio, que per aquestes terres pues, sol anima bastant les festes i pensem que la gent pues, ho podem passar molt bé.
Però tant, és un dia de convivència i un dia bonic, certament. I Maria, després d'aquesta etapa, què és el que toca?
Què és el que toca? Això és el que molts se pregunten, no? Inclús molts grups que s'han reunit. Hi ha hagut més o menys un 40% dels grups, eren grups que ja venien reunint-se, que siguin, no?, per reunions del moviment, de parròquia, de formació, de catequistes, i ara en aquest curs hem incorporat el treball del sínode, però hi ha un altre més de la meitat, un 60%, que són grups que s'han format en ocasió del sínode. I bueno, molts ara se pregunten, i ara què, no? Pues molts d'ells se plantegen seguir reunint-se. Bueno, pues això ja seria un camí molt interessant a seguir, perquè precisament, no?, això ho vam insistir molt al principi d'anar a difusió al sínode, que l'important no era ni traure documents ni inclús les idees que pogueren sortir, sinó sobretot que aconseguim caminar una mica més junts. Pues, i sa gent que no es reunia, no tenia un grup de referència i ara ha trobat aquest grup, pues, si això es pot mantindre perquè això els ajude a viure pues, la fe d'una manera més compromesa, més viva, bueno, també els ajude a ser millor testimoni després en la societat, pues, això ja és, o jo diria que potser és el pas més important que se pot seguir. Després, bueno, pues de les conclusions traurem, pues, se veuen molts de reptes de, que diem abans, la corresponsabilitat, el paper dels laics en l'Església, bueno, pues ahir hi haurà que fer concrecions a nivell de parròquies, a nivell de bisbat i a nivell de l'Església Universal, també.
Mm-hmm. Certament que és un temps de gràcia, no?, un sínode, quan es realitza, no deixa de ser doncs, un temps de gràcia i un temps, una oportunitat, diria jo. Tu que més o menys doncs, bueno, has intentat acompanyar i el que és més important també, has vist aportacions, quines creus que podien ser les dues o tres grans oportunitats o reptes que tenim davant de tot el que tu has pogut, com se diu aquí, ensumar, no? Has pogut entreveure.
Sí. Bueno, hi ha una part que m'he comentat abans, que jo crec que quan llitges les aportacions, a vegades obertament i a vegades entre línies, se llits molt que hi ha ganes de participar. I hi ha ganes de participar pues, a nivell també pues, de donar l'opinió, de tindre responsabilitats, de participar activament. No? Llavors jo crec que bueno, hi ha òrgans sinodals, podríem dir-li, que l'Església s'ha constituït des de fa molts d'anys, no? Com venen sent els consells pastorals parroquials, el consell pastoral diocesà, bueno, altres òrgans de participació i de decisió, que un poquet la valoració que ha sortit és que no els estem aprofitant prou, no? Pues podrien ser pues, uns òrgans molt més, això, molt més reals, molt més participatius, molt més influents en la marxa de les parròquies i també del bisbat. Però jo crec que ahí seria una línia a treballar, molt important. Després, bueno, el tema de la formació i se té molta consciència i crec que és un punt molt positiu de que els creients avui en dia vivim una mica a la intempèrie. I si sempre el tema de la formació i la pregària ha sigut important, no?, per poder seguir a Jesús amb més fidelitat i amb més coherència, pues en el contexto actual en el que no vivim en una societat que ens ho posa fàcil, pues és més important encara aquesta formació i aquesta pregària. Jo crec que ahí pues el bisbat també pot, el bisbat i les parròquies, evidentment, poden fer propostes molt, molt concretes d'ajudar a la gent a veure una mica d'esta set que manifesten que tenen. I després, bueno, jo crec que també és fonamental una paraula, prioritzar. Val? Me diuen els joves últimament que una de les frases més repetides és no me da la vida, no me da la vida. I crec que tot, jo ja no soc molt jove, però ho experimento també moltes vegades i crec que molts mossens ho experimenten en el dia a dia en les activitats que tenen. Evidentment els likes ho experimenten. És molt habitual tenir les agendes molt carregades i no mos dona la vida per tot. En les nostres mans està decidir si posem els esforços i els esforços vol dir els diners, el temps, el cor, en allò que és prioritari o en altres coses. I crec que aquí sí que ens juguem molt perquè pues, estem en un moment en el que, és veritat, no som molt significatius a nivell de societat i crec que lo important no és tant que siguem molts o siguem pocs, sinó si som fidels realment a lo que el Senyor per de nosaltres. I crec que el fet de ser una reflexió pausada i profunda, que crec que és el que s'ha fet també en aquests mesos, no? Un anàlisi de la realitat que ha fet molta gent d'una manera bastant pausada, hem anat accelerat, no? Però s'ha tingut possibilitat de parar-nos i de reflexionar, i ahir surten uns camins. Crec que és important agafar les prioritats i posar-nos a treballar en elles.
Doncs Maria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda, per fer-nos ja 5 cèntims d'aquesta, si ho vol, no, celebració que tindrem el proper dissabte i també un poc d'aquestes conclusions que d'alguna manera seran presentades també el proper dissabte. I esperem, no, que aquest camí sinodal doncs, tiri endavant, certament no quede aquí, no, sinó que també sigui un moment d'acompanyament molt important. Moltíssimes gràcies, Maria, i no sé si hi ha alguna cosa que vols acabar de comentar o de compartir.
Bueno, pues no, que moltes gràcies a tota la gent que s'ha implicat, no? Quan sempre un pues, intenta animar pues, un procés, pues, el que més satisfacció dona és pues, la gent que se implique i que respon. Pues, agrair la participació, senyal de que tots ens sentim membres de l'Església i si algú encara està decidint-se que s'anime a participar el dissabte de la trobada.
Moltíssimes gràcies. I amb Maria Palau, doncs posem el punt final i, si Déu vol, tornarem a plegar-nos amb tots vostès la setmana, el cap de setmana, no?, en aquest cas, i els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bona tarda i fins diumenge.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Amb la solemnitat de la Pentecosta, el temps de Pasqua, durant el qual hem celebrat la resurrecció de Jesucrist, arriba a la seva plenitud. L'Esperit Sant, enviat pel Pare i el Fill, té la missió de fer de l'Església germen i llavor del regne de Déu en el nostre món i de guiar-la perquè siga fidel a la missió que va rebre del seu Senyor d'anunciar l'Evangeli a tots els pobles. El dia de Pentecosta, l'Església, nascuda de la creu i que en eixe moment estava formada pels apòstols que amb Maria i altres dones i deixebles romanien en oració, va rebre l'Esperit Sant en tota la seva plenitud. Des d'aleshores, ell habita a l'Església, l'omple de la totalitat dels seus dons i carismes, i la guia i condueix a través dels temps en el seu camí cap al Pare. En aquest moment, en el qual estem vivint una experiència eclesial de sinodalitat, és bo que ens preguntem pels signes de la presència de l'Esperit entre nosaltres. L'Esperit és, abans de res, Esperit de Santedat. L'Església no existeix per a buscar per a ella mateixa la glòria i el poder d'aquest món, sinó per a despertar en els seus fills l'anhel de la santedat. Els sants són els millors membres de l'Església, el tresor més valuós que ella ofereix constantment al nostre món. La seua vida i el seu testimoniatge, que ens parlen de l'enorme força renovadora que té l'Evangeli, constitueixen el signe més clar que l'Esperit Sant no l'ha abandonada. Molts d'ells són coneguts perquè l'Església ens els ha proposat com a models a imitar. La majoria, en canvi, romanen en l'anonimat, i encara que només Déu coneix el gran bé que han fet, això no significa que la seva vida hagi sigut irrellevant. Gràcies al seu testimoniatge, el regne de Déu s'ha anat sembrant entre nosaltres. Un cristià que es deixa conduir per l'Esperit és aquell que desitja, abans de res, viure en gràcia i amistat amb Déu, estimant a tots i anhelant la seva salvació. Que la festa de Pentecosta desperti en tots els batejats el desig de la santedat. Quan Jesús va prometre l'Esperit Sant als seus deixebles, es va referir a ell com a Esperit de la veritat i va descriure la seva missió amb aquestes paraules: us guiarà fins a la veritat plena. Vivim en una cultura en la qual el desig d'aconseguir la veritat ha sigut reemplaçat pel de conèixer l'opinió de la majoria mitjançant enquestes i estudis sociològics. Fins i tot en la vivència de la fe, el sentimentalisme pot arribar a ser un perill. Les emocions o els estats d'ànim en l'experiència religiosa són per a molts més importants que la veritat de l'Evangeli. Certament, els sentiments tenen el seu lloc en la vivència de la fe, però aquesta no pot dependre d'ells. Romandre en la veritat significa ser fidels a l'ensenyament del Senyor, reconèixer que l'Església no comença amb nosaltres, que l'Evangeli no és un invent nostre i que tota renovació és autèntica quan es viu en fidelitat al que hem rebut dels cristians que ens han precedit en el testimoniatge de la fe. Demanem a l'Esperit Sant en aquesta solemnitat de Pentecosta que tota l'Església i cadascun de nosaltres sapiguem posar-nos al seu servei i deixar-nos guiar per ell, que vol conduir-nos a la santedat i al coneixement cada dia més ple de la veritat que és Crist. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve, si Déu vol.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.